El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquest diumenge es celebra el Dia Mundial del Parkinson, que es fa coincidint amb l'aniversari de James Parkinson, el neuròleg britànic que va descobrir el que va anomenar paràlisi agitant i que avui es coneix amb el nom del seu creador, o del seu investigador, de fet, del seu descobridor. El Parkinson és una malaltia degenerativa que es caracteritza per afectacions neurològiques que tenen incidència en la persona i li generen dificultats per controlar el moviment. Per descobrir-ne més detalls, conversem amb la Noemi Calzado, que és neuropsicòloga i responsable de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia de l'Avant a la ciutat de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Comencem pel principi. Què és exactament el Parkinson?
Doncs mira, el Parkinson diríem que és una malaltia neurodegenerativa del sistema nerviós central. També diríem que és el segon diagnòstic neurològic més freqüent en persones de més de 65 anys, després del que seria la demència tipus Alzheimer, i que afecta més de 7 milions de persones en tot el món.
Més de 7 milions de persones,
En tot el món, exacte. Aquí a Espanya es calcula que hi ha al voltant d'entre unes 100.000, 120.000, 150.000 persones afectades de Parkinson. De fet, no, els estudis ens diuen que la prevalença, no, el número de persones que s'aniran afectant al llarg dels anys, es duplicarà en 20 anys i es triplicarà fins i tot l'any 2050. Vull dir que estem davant d'una malaltia amb una prevalença i no, amb una afectació important, no, a nivell de població.
I per què?
Doncs, és a dir, la malaltia... Ai, perdona.
No, anava a dir-te, perquè, clar, és evident que una de les parts segurament és que cada vegada vivim més anys, no?, i això té afectacions,
sí,
no?
Uh-huh.
Però, clar, aquesta multiplicació, és a dir, duplicar-se en 20 anys i triplicar-se en 50 anys, estem parlant d'unes xifres molt notables.
Molt notables. Diríem que un dels factors de risc, com molt bé tu apuntaves, és principalment l'edat, no? De fet, el 70% de les persones afectades per la malaltia de Parkinson tenen més de 65 anys. No? I ens trobem en un moment, no, en el qual l'esperança de vida s'està incrementant notablement i això fa, doncs, que hi hagi més persones afectades per aquesta malaltia.
El 70% m'has dit, eh?
Sí.
Per tant, hi ha gent més jove que també pateix de Parkinson.
I tant. És a dir, el Parkinson no és exclusiu de persones grans. Hi ha un 15% de persones, no, que són menors de 50 anys i fins i tot hi ha casos, doncs, de gent molt més jove. Sí, sí.
I per què es produeix més jove?
Això ja serien factors més de component més genètic, no? Uh-huh. Hi ha formes familiars, no? Tot i que el component genètic no és el més prevalent, de fet és un 5% de tot el que hi ha a nivell de, no, de percentatges, hi ha un component genètic familiar que també és important, alhora que factors també ambientals, com ser fongs, virus, bactèries, o fins i tot el fet d'haver patit un traumatisme craniocefàlic podria també incrementar el risc de la malaltia.
Uh-huh. Anem una mica als símptomes, és a dir, perquè habitualment associem el Parkinson a tremolors, no?
Exacte.
Però quins són els primers símptomes que ens poden alertar de que podem estar desenvolupant una malaltia com aquesta?
Diríem que això que has apuntat és molt important, no? El tremolor és el que nosaltres coneixem més a nivell de cultura popular, no? Que les persones que tremolen tenen Parkinson, però la realitat és que no tothom que té Parkinson tremola. No? Els primers símptomes apareixen entre uns 5 i uns 10 anys abans que es produeixi el diagnòstic i la persona comença a presentar símptomes que no són del tot tan específics de, no? Relacionats amb trastorns de moviment, com són pèrdua d'olfacte, trastorns de la son, la depressió... Els símptomes pròpiament motors que sí que es van desenvolupant al llarg dels anys, no, i que ja, no, són símptomes que d'alguna manera defineixen el Parkinson, són la rigidesa, la pèrdua d'habilitats o la lentitud en els moviments, no, la persona també fins i tot té menys expressivitat facial. De fet, les famílies es pensen que estan com enfadats, però és que realment, no, la seva expressivitat facial ha canviat. Comencen a presentar canvis en la postura corporal, tenen problemes d'equilibri, fan passes petites i molt ràpides, el fet que de vegades també incrementa, doncs, que hi hagi un alt risc de caigudes, es bloquegen per caminar... Tot aquests són, no, serien els símptomes motors de la malaltia. Però hi ha altres símptomes, com són els no motors, que potser no són tan coneguts, que també interfereixen de forma molt, molt notòria i significativa en el dia a dia de la persona. Com són, no sé, problemes per parlar, no? que la veu es fa més fluixa, tenen problemes per articular, fins i tot tenen com un cert baveig, no? Que se'ls cau la bava, problemes de memòria, d'atenció... estranyiment, vull dir que el Parkinson no només són trastorns de moviment, no només és moviment, sinó que hi ha també moltíssims altres símptomes que són importants a tenir en compte.
I què és el que ens hauria de fer pensar, ostres, he de consultar, no? És a dir, si tu, amb l'experiència que tens, no?, en cas de veure alguns d'aquests símptomes, perquè trobo que són símptomes molt diversos, no?, que els podem associar a moltes coses, no? Però què és el que... Quina combinació és aquella que dius, ostres, si et passa això i això, escolta, busca algú que t'ho miri bé, perquè entenc que serà una següent pregunta, però la diagnosi precoç ajuda a alentir el desenvolupament de la malaltia?
Sí, mira, en relació a la primera pregunta que feies, no? Doncs quins són, serien els signes, no? Els signes d'alerta, no? D'alarma,
sí.
davant d'aquesta patologia. Doncs quan la persona comença a presentar, jo et diria, no? Certa rigidesa, canvis en la postura, que hi ha una part del cos que quan camina no la mobilitza tant. Jo començaria, doncs, això, a fer una consulta a nivell de neurologia, per si més no, que comencin a estudiar el cas. En quant a la segona pregunta que em feies, si me la pots recordar, que ara me n'he...
No, no pateixis. Sí. Dic que el fet de detectar-ho de forma precoç, és a dir, de veure-ho ràpid, no, ens pot ajudar a que la malaltia es desenvolupi de forma més lenta?
Bueno, de fet, no, el tractament té molt bona adherència, no, en els primers anys, és a dir, el tractament, em refereixo a tractament químic, amb pastilles, tot i que hi ha diferents altres tractaments que, si vols, també en parlarem. De fet, no, entre els 5 i els 7 primers anys de la malaltia, el tractament amb medicació funciona molt bé i les persones poden arribar a assolir un nivell de vida, una qualitat de vida molt, vull dir, que pràcticament els símptomes no es noten, però sí que després de passat aquest temps, no, comencen a haver-hi complicacions motores derivades al tractament i s'han de fer intervencions, doncs, potser amb una miqueta més invasives, no?
Perquè el Parkinson és una malaltia degenerativa, per tant, en aquests moments és incurable?
Exacte, en aquests moments és incurable. És una malaltia, com molt bé apuntes, degenerativa i crònica, no? Sí que hi ha molts tractaments paliatius, tractaments farmacològics, com ara estàvem parlant, no? Tractaments amb pastilles, tractaments, doncs, més invasius, com serien la col·locació de bombes de pomorfina, l'estimulació cerebral profunda, que consisteix en que s'introdueix dins del cervell uns electrodes que estimulen les neurones dopaminèrgiques, que són les que realment, d'alguna manera, es redueixen a nivell de dipòsits en el cervell, i la persona pot continuar a tenir una vida més o menys normal amb aquestes intervencions. Alhora, també, són molt importants les intervencions no farmacològiques, és a dir, tota la rehabilitació que la persona pugui fer, doncs, a nivell de fisioteràpia, teràpies relacionades, doncs, amb treballar la memòria, amb la logopèdia, no?, perquè totes aquestes teràpies alhora també el que fan és, doncs, que la persona es pugui comunicar bé, que tingui, no?, major socialització, que el seu dia a dia sigui més... no, més ric, no, i que les dificultats, doncs, es vagin, no siguin tan significatives en el dia a dia.
Per tant, tot aquest tractament que puguem fer, ja sigui el farmacològic, el més invasiu, o aquesta part de fisioteràpia, treball de memòria, logopèdia, el que farà és retardar l'inici dels símptomes que acabaran arribant tard o d'hora.
Exactament, sí.
O sigui, l'únic que podem fer és, bueno, l'únic que és molt, és guanyar anys de qualitat de vida, no?
Al final. És donar-li vida als anys, no? És a dir, intentar, doncs, que la persona i el seu entorn, no, tinguin una vida, doncs, al màxim, doncs, de qualitat possible, no? Perquè, no, també parlem del que seria l'afectació que té aquesta malaltia amb les famílies, no? Justament això és el que hem vist en aquest any, no, i mig que portem de pandèmia, no, que les famílies de persones amb Parkinson, el nivell de sobrecàrrega que han viscut i que continuen visquent en aquests moments és elevadíssim.
Clar, de fet, sobre la pandèmia et volia preguntar també, perquè recordo que hi han hagut, han sortit diferents estudis, no?, de com ha afectat aquesta reclusió i aquest tancament a les persones amb malalties neurodegeneratives, no? S'ha parlat molt de l'Alzheimer, de l'afectació que ha tingut el fet de veure menys gent, quedar-nos més temps tancats a casa, i de, recordo, crec que també un dia parlant amb vosaltres des de l'Avant, que ens dèieu que la baixada dels usuaris havia estat molt important, no?, en les persones que patien aquest tipus de malaltia. En el cas del Parkinson, més enllà de l'afectació amb les famílies que ara ens explicaves, l'afectació en els pacients també ha estat negativa d'aquest any i mig de pandèmia, d'aquest any i escaig?
Mira, jo a nivell, no, a nivell doncs, del que nosaltres hem pogut objectivar aquí a l'entitat, no, que aquest any, doncs, de fet l'any passat a nivell de memòria hem pogut atendre 31 persones amb Parkinson, et diria, no, que les persones van tornar amb una davallada a nivell, no, de moviment, de coordinació, vull dir, persones que podien més o menys deambular amb poc suport, van, no, van arribar al centre que necessitaven moltíssimes ajudes tècniques, moltíssima ajuda de, no, del bracet per poder caminar, no? Ha sigut una davallada significativa. Alhora, també la Societat Espanyola de Neurologia ha fet, l'any passat va fer un estudi amb 600 persones de diferents províncies d'Espanya, i el que sí que va poder objectivar és que un 66% de persones, no, afectades per Parkinson expressava que hi havia hagut un empitjorament significatiu en els símptomes, no? En els símptomes de caminar, de deambular, d'equilibri, etc. I fins i tot un 33% va començar a presentar, a debutar, amb problemes cognitius, de memòria, d'atenció, de planificació, i es van produir alteracions de conducta importants, no? Depressió, ansietat, estrès, no? Clar, si estem dient, no, que les persones amb Parkinson necessiten tenir una vida activa, moure's, no, socialitzar-se, etc., doncs clar, la pandèmia ha estat tot el contrari, no? Ens ha recluït a casa, no ens hem pogut moure, i s'han hagut d'aturar en sec tot el que són els processos de rehabilitació, i clar, això evidentment que té un impacte brutal, no, en el dia a dia de les persones.
Clar, i de fet entenc que en certa manera, per portar l'aigua al vostre molí, el molí de l'Avant, també posa de manifest que més enllà de la farmacologia, tots aquests tractaments dels que parlàvem, d'aquesta fisioteràpia, treball de memòria, treball de logopèdia, són essencials també per aquesta reducció dels símptomes, no?
Exacte, no? Aquí des de l'Avant el que fem és això, tenim un programa especial que nosaltres li diem el PEP, que és el programa específic de Parkinson, en el qual els usuaris venen dos cops per setmana i treballem això que dèiem, una hora de fisioteràpia, una hora de logopèdia, una hora de neuropsicologia i una hora de teràpia ocupacional, no? Que la teràpia ocupacional es basa més en treballar la funcionalitat i promoure la funcionalitat i l'autonomia de les persones al màxim de temps possible. Llavors, aquests programes, vull dir, s'estan veient i s'han vist durant la pandèmia que són necessaris i vitals, no, per mantenir la funcionalitat dels usuaris, no, de les persones. Alhora, durant tot aquest any de pandèmia, com no podíem fer una intervenció, no, en el centre, que sempre ha estat un seguiment, ja que teníem engegat prèviament uns grups de suport emocional amb les famílies, i ens hem anat connectant amb elles per fer un seguiment, no, perquè ho necessitaven. Se sentien soles, poc acompanyades, no? Els seus familiars presentaven símptomes que no eren els típics, i jo crec que aquest seguiment, doncs, realment ha estat molt, molt necessari i molt beneficiós per ells.
A nivell de futur, de perspectives de futur, de cara al Parkinson, no, dèiem abans, és una malaltia crònica, degenerativa, per tant, hi ha tractaments que poden aturar els símptomes o, diguéssim, deixar-los una mica aturats, però que al final s'acaben desenvolupant aquests símptomes. Cap on va la investigació en aquest sentit? S'està treballant per aconseguir trobar la manera d'encara allargar més els anys de vida d'aquestes persones? No? Crec que has dit donar vida als anys, diria que has dit, com a frase que m'he quedat, Noemí.
Sí, 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 exactament. Hi ha línies d'investigació, no, que centren a identificar el que serien les fases preclíniques i prodròmiques, que això són les fases abans de que, no, de que hi hagin símptomes i signes típics per poder fer un diagnòstic, i és en aquestes línies que s'està investigant, no? Abans de que apareguin aquests símptomes motors, aquests símptomes no motors, com, doncs, estudiar amb biomarcadors, amb proves de neuroimatge, amb immunoteràpia, és a dir, s'estan fent moltíssims estudis des de fa molts anys per tal, doncs, això de, com dèiem, no?, de donar vida als anys, de que les persones amb Parkinson tinguin major esperança de vida i que al final, no, tot es redueixi amb una millor qualitat de vida, malgrat tenir la malaltia, no?
I hi ha hagut avenços en els últims anys? És a dir, es nota realment unes millores en aquest sentit?
Sí, s'està investigant moltíssim, realment cada, no, hi ha tractaments nous, vull dir, cada vegada es coneix més, no, les causes de la malaltia, es coneixen biomarcadors més específics, també es coneixen, doncs, quins són els factors que poden protegir-nos de la malaltia, la investigació no s'atura.
Uh-huh. És una malaltia amb un component genètic? És a dir, si nosaltres tenim algun familiar nostre que hagi passat per aquesta malaltia o que sapiguem que la té, s'han d'encendre algunes llums d'alerta, com per exemple passa amb el càncer, no? Quan tu tens un familiar que ha tingut un càncer, has de fer uns seguiments, etc. En aquest cas, és necessari tenir-ho en compte? És a dir, si algun familiar nostre ha passat per aquí, ho hem de tenir en compte?
Bueno, de fet, les formes familiars representen només un 5% dels casos, per tant, no és una dada molt, molt alarmant. No és una dada molt, molt alarmant. I en el sentit aquest que parlàvem, no, les darreres investigacions, més a nivell d'això, no, d'investigacions clíniques, ens diuen que en aquest transcurs de temps s'han fins i tot trobat 20 mutacions genètiques que podien explicar part d'aquestes formes més familiars. Per tant, jo et diria, bueno, estem en ello, no? Estem treballant, però que no ens hem de preocupar en excés, no?
Aquell lloc, si et demanés la carta als Reis, per dir-ho d'alguna manera, què és el millor que podria passar en l'àmbit del Parkinson, doncs, per millorar aquesta qualitat de vida dels pacients d'aquí a l'any que ve, quan tornem a parlar del Dia Mundial del Parkinson? Quina seria la investigació que canviaria molt doncs, el dia a dia per a aquestes persones?
Home, la investigació que canviaria molt el dia a dia és un dia que et poguessin trobar la causa no? I poguessin posar un tractament que el curés, no? Al final, ojalà no haguéssim de parlar d'aquestes malalties, no? Tant de bo poguessin desaparèixer, no? I no se'n parlés d'elles. Això seria una dada molt significativa i molt important, no?
Noemí Calzado, neuropsicòloga i responsable de l'Avant Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a entendre una mica aquesta magnitud al voltant del Parkinson, aquest diumenge, com dèiem, que es commemora el Dia Mundial del Parkinson. Que vagi molt bé.
Igualment, a vosaltres per convidar-me. Bon dia.
Bon dia, i nosaltres no deixem de parlar de l'Avant, que us hem d'explicar una cosa que hem preparat per aquest cap de setmana.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Perquè, malgrat el coronavirus, l'Avant recupera algunes de les activitats presencials per recollir fons i explicar tots els tractaments que fa l'associació amb seu al carrer L'Estrella, com per exemple aquests que hem sentit ara, doncs, per aturar i controlar aquests símptomes del Parkinson. La proposta, en aquest cas, és per demà dissabte. És l'Acústic Avant, un concert benèfic que es farà a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. La Cristina Castanyer, que és la responsable d'actes de l'Avant, detalla de quina manera es pot garantir o es vol garantir que es compleixin totes les mesures de seguretat en aquest concert.
Doncs aquest any celebrem l'esdeveniment amb un horari compatible amb el toc de queda. En un auditori que, malgrat té gairebé 400 localitats, l'aforament que hem establert és de 160 persones. D'aquesta manera, assegurem la distància entre els grups que hi assistiu. La ventilació, les mascaretes, el gel hidroalcohòlic i l'entrada i sortida esglaonada també hi seran presents.
Els músics que pujaran dalt l'escenari en aquest concert de l'Espai Cultura seran Loxia, Jordi Sarabria i Intimene. Com s'ha de reservar?
Podeu reservar les vostres entrades enviant un correu electrònic a actes@avant.cat indicant el nom i cognom de la persona que les reserva i el número d'entrades que voleu. Les entrades les podeu passar a recollir per la taquilla de l'auditori al carrer d'en Forn, número 1, a Sabadell, el mateix dia a partir de les 5 de la tarda.
El concert serà demà a les 6 de la tarda i s'haurà d'abonar un donatiu de 6 euros que es destinarà al finançament de les teràpies de neurorehabilitació per a persones del Vallès Occidental.
El Cafè de la Ràdio.